Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Més de 16.000 esportistes i acompanyants han passat per Lloret durant la Setmana Santa. Un dels esdeveniments que més expectació ha generat, com sempre, ha estat el MIC, el Torneig Internacional de Futbol Base, que ha omplert d'espectadors al Camp Municipal d'Esports de Lloret. Especialment l'atractiu més important ha estat la implantació del videoarbitratge. Per primera vegada, la competició ha comptat amb l'anomenat VAR, en una formació pels àrbitres de la segona divisió professional. Lloret ha estat l'única de les seus que ha disposat d'aquesta tecnologia. A banda del MIC, però, Lloret ha acollit altres competicions destacades, com el torneig Globàsquet, amb 2.000 jugadors, la Lloret Cup d'handbol, amb més de 1.000 participants, o les estades d'atletisme, amb 1.500 esportistes. Recordem que Lloret té la certificació de destinació de turisme esportiu de la Generalitat de Catalunya des del 2006 i actualment compta amb 12 hotels certificats en aquest segment. Valorarem les xifres i els diferents esdeveniments amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, a qui entrevistarem d'aquí a uns minuts. Molt bon dia a tothom. Avui, el dia després de Sant Jordi, obrim amb aquest tema, és 24 d'abril, però també tenim altres continguts. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Seguirem parlant d'esports i de la victòria del triatleta lloretenc Rubén Aragón en el campionat Challenge de curta distància a Arguineguín. Aquesta ha estat la primera competició de l'any pel corredor que s'ha traslladat a viure a les Illes Canàries, on afrontarà una temporada il·lusionant amb l'objectiu de classificar-se pel Mundial de Nova Zelanda. Ens ho explicarà ell mateix en el programa d'avui. També explicarem que la xarxa de jardins històrics, associació impulsada, entre altres, per l'Ajuntament de Lloret, compta amb dos membres més. Són els jardins de l'Alhambra i el General Aif, Patrimoni Mundial de l'UNESCO, i els jardins de Vila d'Este, a Tívoli. Entrevistarem el regidor de Patrimoni Cultural, Albert Robert. També parlarem de cinema, perquè demà es projectarà al Teatre de Lloret la pel·lícula Gust de Ciment, que s'emmarca dins del cicle de sessions impulsat per la Filmoxarxa de Catalunya. A la vila ho gestiona el Cineclub Adler. Parlarem amb el seu president, Joan Moret. I també sabrem com es presenta la segona sessió d'apreciació musical que organitzen els Amics de la Música i que anirà a càrrec del compositor i professor Sergio Firmereiter. La d'aquest dijous és una continuïtat de la xerrada inicial.
Doncs això és el que us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 9 del matí. Aquí, al Bon Dia, Bona Hora, on també us oferirem la informació del temps i el repàs de l'actualitat general. A la producció hi tenim a Rosa Giral i Moisès García, i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I la informació del temps que va càrrec cada matí d'en Miquel Bernis. Avui ja no tan preocupats com ahir, perquè era la diada de Sant Jordi. Finalment el temps ens va respectar, però també tenim interès en saber com seguirà la cosa. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres serà una jornada amb predomini del sol, amb més clarianes que no pas en dies anteriors, i en tot cas els núvols s'han de concentrar en comarques de la meitat oest de Catalunya i punts del Pirineu, on fins i tot encara hi seguirà plovent. Esperem una segona part de la setmana amb temps més tranquil a la selva marítima. Aquest dijous ens creuarà un front una mica més actiu, aportarà bastants núvols, cel mig ennuvolat altre cop, fins i tot una mica tapat en alguns moments. No és descartable algun plogim o alguna gota al migdia o de cara a la tarda, però en tot cas serien quatre gotes mal comptades, precipitacions minces i ja no acompanyades de fang. S'hauran retirat ja aquesta massa d'aire saharià que ens ha deixat pluges de fang en molts moments d'aquesta Setmana Santa. Per tant, tot i les gotes que puguin caure aquest dijous a la tarda, en tot cas, en general, la segona part de la setmana el temps serà més tranquil. Divendres, dissabte i diumenge, més sol que no pas núvols, tot i que no acabarem de tenir un cel del tot serè. Probablement entre dissabte i diumenge hi hagi estones de cel mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i de Barcelona. De fet, la temperatura es mantindrà a ratlla. No esperem que pugi gaire. Les màximes continuaran frenades en aquest mes d'abril, en què hem tingut molt pocs migdies càlids, si ho comparem, per exemple, amb els que vam tenir en el mes de març o fins i tot puntualment en alguns dies del mes de febrer. els dies vinents de manera... per tant, les temperatures es mantindran frenades per sota dels 20 graus, tindrem màximes de 17, 18, 19 com a molt en aquesta segona part de la setmana, i tampoc variarà gaire la temperatura a primeres hores. Destaquem avui sobretot el vent de Garbí aquest migdia, que bufarà amb cops puntualment destacables de 40-50 km per hora, un vent que tornarà a provocar que la situació marítima s'engresqui altra vegada, tot i que no de forma tan important com la Setmana Santa. No hi haurà un altre temporal, sinó que els dies vinents, altre cop el vent anirà fluixant i tendirà a millorar la situació marítima.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, avui ens despertem amb 14 graus i la humitat al 83%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara són les 8 i 6 i fem un cop d'ull a les primeres pàgines que almenys en els diaris de proximitat venen marcades per la Diada de Sant Jordi, tot i que el Punt titula Sant Jordi entre parèntesis. I és que diu que la celebració de Sant Jordi torna a ser un èxit, tot i la situació política, en una diada que fins i tot el temps va respectar. Triomfen El fill de l'italià de Rafael Nadal en ficció i Contes des de la presó d'Oriol Junqueras en no ficció. Això en l'àmbit català, hem de dir que a Girona, en no ficció, el llibre més venut va ser Y ahí lo dejo, crònica de un proceso, de Gonzalo Boye. També afegir que en segon lloc, en segon i tercer lloc, els més venuts van ser, digues, Un desig, de Jordi Cabré, i El fibló, de Sílvia Soler. Torra insisteix a demanar mediació internacional pel conflicte amb Espanya. Pel que fa al diari de Girona, també destaca en portada els resultats de les vendes de la Diada de Sant Jordi i afegeix que Gerard Quintana, el gironí, va ser el quart de ficció en català en el seu debut literari. Més titulars també destacat en les dues portades. El Girona toca fons, va perdre ahir contra el Valladolid per 1-0. Eusebio esgota el crèdit després de la sisena derrota seguida, que pot fer caure avui l'equip en descens. És el que llegim en aquestes portades, on també el diari de Girona es fa ressò que l'Hospital de Figueres busca digestòlegs i cardiòlegs i que la tempesta deixa més de 70 litres en municipis de l'Empordà. Es manté l'alerta per temporal de mar a la Costa Brava, tot i que es preveu un onatge menys violent.
Més titulars de la jornada, ja ens podem imaginar en quin sentit, en quina direcció, perquè hi va haver un nou debat en aquesta campanya electoral en els comicis generals. El País obre dient guerra oberta pel lideratge de la dreta en l'últim debat. L'ABC titula Sánchez perd un debat a la seva mida. El Mundo, la trifulca entre Sánchez i Rivera dona ales a Casado. El diari La Razón, Casado creix davant Sánchez. I La Vanguardia, Sánchez rebutja pactar amb Ciutadans i la dreta s'embolica. Són els titulars d'aquestes primeres planes que, en el dia d'avui, curiosament, les fotografies també són del debat, però totes elles, a cada portada, tant de El País, ABC, El Mundo, La Razón o La Vanguardia, són totalment diferents.
Doncs aquest debat que ha marcat l'actualitat i més notícies referents també a les eleccions d'aquest diumenge. Un poble de Múrcia ha decidit no votar a les generals.
Els 900 veïns de Benízar s'abstindran farts de promeses electorals que no es compleixen. Critiquen que la carretera per arribar-hi és perillosa i plena de sots i l'hospital està a 50 quilòmetres a una hora i mitja de distància.
I en plena campanya electoral podem denunciar que WhatsApp li ha tancat el seu canal.
El partit de Pablo Iglesias, que assegura que tenia més de 50.000 persones apuntades en aquest canal, estudia portar el cas davant la Junta Electoral.
I encara un altre tema en plena campanya electoral. Facebook ha tancat 17 pàgines de l'extrema dreta espanyola.
Entre les notícies falses que s'hi havien difós, hi havia el tancament d'un centre oncològic infantil a Catalunya per finançar les ambaixades.
L'economia espanyola deixa d'estar sota vigilància europea pel seu dèficit excessiu.
Per primer cop en 10 anys, els números vermells han baixat per sota del 3% durant l'any passat.
L'Open Arms torna per fi al Mediterrani, però sense poder fer tasques de rescat.
El govern espanyol ha autoritzat el vaixell a sortir a la mar després de 100 dies de bloqueig, però s'haurà de limitar el transport d'ajuda humanitària.
I anem fins a Sri Lanka, on han estat destituïts els caps de seguretat Lanka per no haver advertit dels atacs.
Els serveis d'intel·ligència de l'Índia asseguren que van avisar Sri Lanka d'amenaces terroristes hores abans dels atemptats.
Uns atemptats que han provocat 359 morts i més de 500 ferits i que finalment ha reivindicat Estat Islàmic.
El govern del país creu que és una venjança per l'atac a les mesquites de Nova Zelanda del mes de març.
I també en internacional repassem una bona notícia, i és que Malawi és el primer país on comença una prova pilot de vacunació contra la malària.
Ghana i Kènia són els següents països on s'administrarà l'única vacuna que mostra eficàcia contra el contagi en nens.
I ara obrim plana esportiva. El Barça podria proclamar-se campió de Lliga avui.
Els blaugrana van guanyar ahir l'Alavés 0-2 i estan pendents del que passi avui entre l'Atlètic de Madrid i València. Juguen a 8:15 del vespre.
També juga avui l'Espanyol, que rep el Celta a 9:15.
Els blanquiblaus ja tenen la permanència assegurada, però la victòria afavoriria el Girona, que té un punt menys que el Celta.
Tot i així, els d'Eusebio estaran ben pendents del partit també d'avui entre el Llevant i el Betis a 9:15 de la nit.
El Llevant està empatat a punts amb el Girona i si guanya deixaria els blancs i vermells en zona de descens.
Veurem com acaba la cosa. De moment són 8:11.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Quique te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítimo número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fenals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972-36-43-28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració.
Clínica Fenals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fenals, 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia, ja tornem a ser aquí, el Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui comencem parlant de turisme esportiu, perquè més de 16.000 esportistes i acompanyants han passat aquests dies per Lloret de Mar amb motiu de les diferents competicions que s'han disputat al llarg de la Setmana Santa. Alguns tornejos encara estan en funcionament, com per exemple el Globàsquet, que celebra la segona setmana de partits.
Un dels esdeveniments que més expectació ha generat ha estat el MIC. El Torneig Internacional de Futbol Base ha omplert d'espectadors al Camp Municipal d'Esports de Lloret. Especialment l'atractiu més important ha estat la implantació del videoarbitratge. Per primera vegada, la competició ha comptat amb el VAR en una formació pels àrbitres de la segona divisió professional.
Lloret ha estat l'única de les seus que ha disposat d'aquesta tecnologia. A més, l'Hotel Avenida Olímpic ha estat la seu de les jornades de formació que han afrontat els 22 col·legiats i els 44 assistents que l'any que ve hauran de posar en pràctica el videoarbitratge a la segona divisió.
El director del projecte VAR, l'exàrbitre professional Carlos Clos Gómez, explica que aquestes proves han estat positives i seran molt útils per la temporada vinent.
Los comienzos siempre son más complicados, evidentemente, a veces se tarda algo más, porque es la primera experiencia en la que comunican con el árbitro, ¿no? El árbitro tampoco está acostumbrado a explicar sus decisiones como se tiene que hacer cuando se tiene VAR, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de mejora, cada partido se graba una serie de clips en las que luego se los ponemos a ellos para que vean sus defectos y sus virtudes, y es la mejor manera de progresar. Y yo estoy convencido de que los siguientes partidos, los partidos de la final de competición, se harán todavía mejor y las siguientes experiencias serán todavía mejores.
Si per aquests àrbitres ha suposat una nova experiència, també ho ha estat pels jugadors del torneig. Escoltem, per exemple, Sergi Sales, de l'equip juvenil del Club de Futbol Lloret.
És una experiència nova per mi, ja que estem a una divisió inferior, o sigui, a segona, i hem tingut l'oportunitat de jugar al MIC amb el VAR, i això és una experiència bona, la veritat. Per exemple, els àrbitres de la nostra divisió sempre piten al moment i pues, no revisen res, el que vegin ho piten. I aquí al MIC, pues, la veritat, tardaven, jo què sé, una miqueta més en pitar per si hi havia algun dubte o tal, però ho pitaven bé. Ara sí, a cada gol pues, feien revisió del VAR per a veure si hi havia alguna cosa malament o per revisar el VAR.
Des de l'organització del MIC també consideren que ha estat una experiència enriquidora. El seu director, Juanjo Rovira, reconeix que el VAR ha aportat prestigi a la competició.
El colectivo arbitral siempre ha estado con nosotros, siempre ha formado parte de nuestro MIC. De aquí agradecerles a todo el colectivo arbitral de Girona, y esto, bueno, pues es un paso más que también nos da prestigio y ojalá podamos repetirlo cada año. Por nosotros estaríamos encantados de que fuera así, y las puertas totalmente abiertas de que, bueno, si ellos lo consideran oportuno, pues podamos trabajar de la mano, porque yo creo que como entrenador de fútbol y como aficionado creo que hay que agradecer al colectivo arbitral dos cosas. Primero, que hayan abierto tanto las puertas y que nos expliquen a todo el mundo y nos hagan esta pedagogía de lo que es, y también que, bueno, que creo que es un sistema que ha impartido mucha más justicia y que cada vez más el fútbol también va a ser más justo.
El videoarbitratge ha permès que el Camp Municipal d'Esports fos la seu dels millors partits de la categoria juvenil, amb equips com el Real Madrid, el Barça, l'Atlètic de Madrid o el Villarreal. Ho explica Jordi Saiz, regidor de l'equip de govern.
El fet de venir al VAR provoca que la qualitat dels partits sigui superior. Aquí tenim els equips juvenils d'equips professionals com Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal i d'altres internacionals. Per tant, això ho agraeix més al públic local i també atrau més visitants per tal de poder veure aquests equips. Tenim com a entrenador del Madrid juvenil el Raúl González, fet que ha portat una expectació màxima al camp de futbol i a la nostra població, i aquests esdeveniments són els que ens donen mostra de que Lloret està donant un pas més en qüestió de turisme esportiu.
A banda del MIC, Lloret ha acollit altres competicions destacades com el torneig Globàsquet, amb 2.000 jugadors, la Lloret Cup de Handball, amb més de 1.000 participants, o les estades d'atletisme amb 1.500 esportistes.
Recordem que Lloret té la certificació de destinació de turisme esportiu de la Generalitat de Catalunya des del 2006 i actualment compta amb 12 hotels certificats en aquest segment. Doncs aquí als estudis ens acompanya un dia més el regidor d'Esports, Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat la Setmana Santa referent al turisme esportiu?
Jo crec que ha anat molt bé i bueno, ho he estat veient aquests dies amb l'ocupació no tan sols de totes les instal·lacions esportives, que és evident, amb el tema del bar, en el MIC, però també a tots els altres pavellons o les pistes d'atletisme, amb les estades que hi ha hagut, sinó els carrers de Lloret. Crec que és una evidència que Lloret de Mar en aquests moments és seu del turisme esportiu a la Costa Brava i a Catalunya. Al final movem moltíssima gent, més de 16.000 esportistes només en aquest mes d'abril, i vaja, i això es nota a tots els nivells. Hem vist passar més gent amb xandall i anant a entrenar i anant a veure partits aquests dies, i bé, creiem que està molt ben encaminat, que és una feina de fa molts anys, no només d'aquesta legislatura, però sí que és veritat que aquesta legislatura crec que humilment li hem aconseguit donar la volta a un fet que creiem normalitzat, que era que la Setmana Santa hi haguessin grups d'anglesos, per exemple, aquí, o grups d'estudiants fent els seus viatges de final de curs. Crec que aquesta Setmana Santa hem pogut comprovar que hi ha hagut un ambient molt familiar, que hi ha hagut un ambient molt esportiu i que mediàticament, i amb el tema del bar, és evident que això ens ha ajudat, perquè el MIC té una repercussió, jo diria, que mundial. És el torneig de futbol base més important que hi ha, i el fet de que dels, poder, no sé, 40 ajuntaments, dels 46 camps que hi ha en aquest torneig tan important, han elegit el Camp de Lloret. Camp de Lloret de Mar, el Municipal d'Esports. Bueno, hem sortit, jo crec, de les retransmissions dels partits, ja només a nivell mediàtic, pel fet que l'entrenador del Madrid, el Raúl González, de l'equip juvenil, estava aquí. Jo crec que a nivell de premsa, ara, abans d'entrar aquí a l'entrevista, he fet una petita... he intentat buscar coses de les notícies que havien sortit. Hem sortit a tot arreu. I això és per la possibilitat gràcies a que, evidentment, ens han triat, perquè som una seu que des del moment 1 ha apostat pel MIC i que tenim hotels i totes les infraestructures que ho permeten, i també gràcies al Departament d'Esports, que sempre està, doncs, per aconseguir, perquè al final que el bar hagi estat aquí ha estat gràcies a que els mitjans tècnics hi han pogut ser, i hi han hagut d'haver-hi molts dies previs abans, molta feina perquè això es pogués portar a terme, i d'aquí el meu agraïment a la disponibilitat que sempre tenim, i com no també al MIC per haver elegit Lloret de Mar i per confiar sempre en nosaltres amb això, amb l'organització d'aquests esdeveniments.
No sé si mai el camp de futbol havia estat tan ple com aquest cap de setmana, si més no poques vegades.
Jo crec, i amb la gent que parlàvem del camp, és evident que mai havia estat així. El fet de tenir, doncs, aquests partits de semifinals, jo vaig estar, doncs, el dissabte allà en el camp, i la veritat que estava potser massa ple, també ens ho hem de dir tot, hem de mirar que en aquests partits on hi ha tanta afluència siguem capaços de, doncs, que la gent es pugui estar millor. I bé, no sabíem com aniria, també era el primer any, i la repercussió que ha tingut el tema del bar i el tema de tenir el videoarbitratge, que ningú es pensi que el bar és una altra cosa, el videoarbitratge i evidentment tenir els partits de la categoria que hem tingut, aquestes semifinals, doncs fa que hi hagi tingut molta repercussió i que molta gent, tant de Lloret com de fora, s'ha acostat al camp municipal a veure aquests partits.
El MIC, no sé si ha fet arribar les seves valoracions a l'Ajuntament, han quedat contents?
He estat ara també llegint he estat escoltant declaracions que havia fet el Juanjo Rovira, i evidentment que estava molt content de la decisió de la Federació Espanyola de Futbol per haver, doncs, fet aquest banc de proves del bar que els hi hagin donat a Lloret de Mar, i que ho hagin pogut fer amb aquests àrbits de segona divisió i els seus assistents, i demanava repetir l'experiència aquesta experiència en properes edicions. Jo crec que estan contents de Lloret, sempre que ens demanen coses ho posem a disposar, no només d'aquest organitzador, sinó de molts altres, i esperem, bueno, nosaltres estem molt contents que això ho puguem repetir en futures edicions.
I dèiem, Setmana Santa com sempre plena de turisme esportiu i alguns esdeveniments que segueixen. De fet, l'altra vegada que vam parlar ens comentava que d'atletes n'hi ha al llarg de tot el mes. També el Globàsquet, que no para de créixer, segueix aquesta setmana. Per tant, seguirem veient xandals, com comentàvem. No?
Seguirem veient molt de xandals i que duri. Jo crec que bueno, les estades esportives d'atletes a les pistes d'atletisme es poden veure atletes boníssims, gent, hi vaig estar veient un grup de francesos doncs, que estaven allà fent el seu entrenament, però també el Globàsquet, també hi ha la petanca, que en aquests moments està al passeig. Aquest cap de setmana hi ha la Lloret Gran Fondo, que ha marcat dins el Lloret Cycling Weekend. Aquest cap de setmana tindrem a Lloret de Mar en aquesta prova que es disputarà dissabte amb dos rutes, una de 90 i una de 150, tindrem el Roberto Heras, crec que quatre vegades guanyador de la Vuelta, i també altres ciclistes que treballaran amb això, amb el tema de l'outdoor, amb el tema de destinació cycling, que hi estem treballant i que és un esdeveniment molt potent. També hi ha el Campionat d'Espanya d'Apnea, aquest cap de setmana, que es fa a la piscina, però com tals altres. Després vindrà en el mes de maig el Women Spring Cup, la Costa Brava Subrace, el juny el Swimming Weekend, per tant, no parem. Hi ha aquests esdeveniments que encara s'allarguen, com el tema del Globàsquet, però moltíssims altres. I bueno, que diem, les xifres ho diuen, parlen per si mateixes, i moltíssims esportistes, moltíssimes activitats. I algunes d'elles que sí que hi eren abans d'aquesta legislatura, però altres que són noves, com el tema del Cycling Weekend, que ha sigut un esdeveniment que s'ha fet aquesta legislatura, el tema del paddle surf, que tampoc no hi era, el tema de natació amb aigües obertes, de Nanai Trail, tots aquests vindran a partir d'ara i són esdeveniments bueno, que de nova creació com aquell, però que es van consolidant i que posen la destinació de Lloret de Mar no només en aquells esdeveniments que es produeixen en equipaments públics, sinó que es fan outdoor, que és un tema que hem intentat treballar tots aquests anys.
El Cycling Weekend és aquest mateix cap de setmana?
Aquest cap de setmana és el dissabte.
Diumenge no hi ha res?
Diumenge hi ha...
Hi ha la Gran Fondo.
El dissabte és la Gran Fondo.
El dissabte, val, perquè dic amb la coincidència de les eleccions.
Era el diumenge i es va haver de passar a dissabte. Però bé, el divendres hi haurà la roda de premsa on es farà un rodatge amb els guanyadors d'un concurs d'aquesta prova i que la gent podrà donar una volta, un rodar en bicicleta amb gent com el Roberto Heras o com el Jordi García o Marcel Zamora, que són triatletes. Després hi haurà una taula rodona, hi ha un sopar, tot emmarcat dintre aquest Cycling Weekend, i el dissabte serà aquesta prova, que és una prova cicloturista que, bueno, que s'espera moltíssima afluència. Més de 800 persones van venir l'edició passada i jo crec que aquest any se superarà i esperem que el temps sigui millor que el de la passada edició, que va haver-hi molta pluja. Aquests dies no ens ha ajudat gaire el temps, tot i que ha fet...
Ara toca bo, no?
Ara toca bo, jo crec que sí. Jo crec que sí, que diuen que a partir de dijous, no, el temps es posarà
a
lloc i farà una millor temperatura.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta prova i totes les que es disputen. Deia també el Campionat de Catalunya d'Apnea?
El Campionat d'Espanya d'Apnea. És una prova una mica més petita, potser no amb tants participants, però no deixa de ser molt espectacular. Bueno, Apnea, anar a la piscina, serà el primer esdeveniment que farem en aquest equipament municipal, i després just també el Women Spring Cup, que recordem que és un torneig d'handbol femení, que va ser el primer torneig que es va fer a la piscina de Lloret de Mar i que ja porta unes quantes edicions, tantes com anys que porta la piscina, i bé, que demostra que tot i ser un equipament que va costar molts diners al seu dia, hem sigut capaços de gestionar-lo amb responsabilitat a dia d'avui amb molts socis i també ser capaços de fer esdeveniments com aquest.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports, esperem que tot plegat vagi molt i molt bé i agraïm moltíssim aquesta entrevista. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Birresana, el festival de cervesa artesana de la Costa Brava. Al pàrquing Sacaleta del Passeig de Lloret, cerveseres internacionals, food trucks, parc infantil i música en directe. I no ens oblidem dels més petits, ludoteca i teatre al carrer. Birresana, del 3 al 5 de maig a Lloret. Un ambient únic i entrada gratuïta. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
La Biblioteca Municipal, els dissabtes a 11:45 del matí a la sala infantil, ofereix el Racó dels Contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest divendres a les 6 de la tarda, el Centre d'Estudis de Llengua presenta All Superheroes.
El Racó dels Contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Acabem de sentir els senyals horaris que ens marquen 9:15. I aquesta sintonia que ens indica que toca previsió meteorològica i va a càrrec, com sempre, d'en Miquel Bernis. Com es presenta la jornada? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres serà una jornada amb predomini del sol, amb més clarianes que no pas en dies anteriors i, en tot cas, els núvols s'han de concentrar en comarques de la meitat oest de Catalunya i punts del Pirineu, on fins i tot encara hi seguirà plovent. Esperem una segona part de la setmana amb temps més tranquil a la selva marítima. Aquest dijous ens creurà un front una mica més actiu, aportarà bastants núvols, cel mig ennuvolat altre cop, fins i tot una mica tapat en alguns moments. No és descartable algun plogim o alguna gota al migdia o de cara a la tarda, però en tot cas serien quatre gotes mal comptades, precipitacions minces i ja no acompanyades de fang. S'hauran retirat ja aquesta massa d'aire saharià que ens ha deixat pluges de fang en molts moments d'aquesta Setmana Santa. Per tant, tot i les gotes que puguin caure aquest dijous a la tarda, en tot cas, en general, la segona part de la setmana el temps serà més tranquil. Divendres, dissabte i diumenge, més sol que no pas núvols, tot i que no acabarem de tenir un cel del tot serè. Probablement entre dissabte i diumenge hi hagi estones de cel mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i de Barcelona. De fet, la temperatura es mantindrà a ratlla. No esperem que pugi gaire. Les màximes continuaran frenades en aquest mes d'abril, en què hem tingut molt pocs migdies càlids, si ho comparem, per exemple, amb els que vam tenir en el mes de març o fins i tot puntualment en alguns dies del mes de febrer. Els dies vinents, de manera... per tant, les temperatures es mantindran frenades per sota dels 20 graus, tindrem màximes de 17, 18, 19 com a molt en aquesta segona part de la setmana i tampoc variarà gaire la temperatura a primeres hores. Destaquem avui sobretot el vent de Garbí aquest migdia, que bufarà amb cops puntualment destacables de 40-50 km per hora, un vent que tornarà a provocar que la situació marítima s'engresqui altra vegada, tot i que no de forma tan important com la Setmana Santa. No hi haurà un altre temporal, sinó que els dies vinents altre cop el vent anirà fluixant i tendirà a millorar la situació marítima.
Moltes gràcies, doncs, Miquel. Veurem com va la setmana i també aquest cap de setmana d'eleccions i com comentàvem amb el regidor de la Cycling Weekend. D'altra banda, dir que ara mateix aquí a Lloret tenim 14 graus i mig i la humitat al 83%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui comencem, com sempre, amb la premsa de proximitat i ve marcada per la Diada de Sant Jordi. En el cas del Punt, el titular és Sant Jordi entre parèntesis. I és que la celebració de Sant Jordi torna a ser un èxit, tot i la situació política, en una diada que fins i tot el temps va respectar. Triomfant el fill de l'italià de Rafael Nadal en ficció i contes des de la presó d'Oriol Junqueras en no ficció. Això hem de dir que va ser a nivell de Barcelona. Aquí a Girona també el fill de l'italià de Rafael Nadal va arrasar, però en no ficció el més venut va ser Y ahí lo dejo, crónica de un proceso de Gonzalo Boye. Corregeixo, el més venut en castellà va ser aquest. En català també va ser Contes des de la presó d'Oriol Junqueras i en castellà de ficció el més venut va ser Lo mejor de ir es volver d'Albert Espinosa. I al Punt també hi llegim que Quim Torra insisteix a demanar mediació internacional pel conflicte amb Espanya. En el diari de Girona hi afegeixen que Gerard Quintana és el quart llibre de ficció en català en el seu debut literari. Hi ha imatges en els dos casos de fires de Sant Jordi. L'altre titular destacat de la jornada no ens agrada gaire i és que el Girona va caure també contra el Valladolid i toca fons. Eusebio esgota el crèdit després de la sisena derrota seguida que pot fer caure avui l'equip en descens. El resultat va ser de 1-0. I encara al diari de Girona hi llegim que la tempesta deixa més de 70 litres en municipis de l'Empordà, que l'Hospital de Figueres busca digestòlegs i cardiòlegs i a Caldes el PGA Catalunya Resort invertirà 25 milions d'euros en noves instal·lacions.
El debat electoral que es va realitzar ahir, el segon, copsa el protagonisme. Les portades en els diaris d'avui. El País titula Guerra oberta pel lideratge de la dreta en l'últim debat. L'ABC obre dient que Sánchez perd un debat a la seva mida. El Mundo, la trifulca entre Sánchez i Rivera dona ales a Casado. La Razón, Casado creix davant de Sánchez. I La Vanguardia, Sánchez rebutja pactar amb Ciutadans i la dreta, doncs, s'embolica. Depèn de la visió editorial de cada diari, es veu el debat d'una manera o altra.
Doncs el que passa, amb aquests diaris tan polititzats, les tendències queden clares. I seguim parlant de les eleccions perquè un poble de Múrcia ha decidit, per unanimitat de tots els veïns, no votar aquest diumenge a les generals.
Són 900 veïns de Benízar que s'abstindran, farts de promeses electorals que no es compleixen. Critiquen que la carretera per arribar-hi és perillosa i plena de sots i l'hospital està a 50 quilòmetres a una hora i mitja de distància.
Doncs veurem si aquesta reivindicació té resultat i algú els fa cas a aquests veïns de Benízar. I en plena campanya electoral, Podem denunciar que WhatsApp li ha tancat el seu canal.
El partit de Pablo Iglesias, que assegura que tenia més de 50.000 persones apuntades en aquest canal, estudia portar el cas davant la Junta Electoral.
I també en plena campanya, Facebook tanca 17 pàgines de l'extrema dreta espanyola.
Entre les notícies falses que s'hi havien difós, hi havia el tancament d'un centre oncològic infantil a Catalunya per finançar les ambaixades.
I canviem ara, deixem de banda les eleccions i ens fem ressò que l'economia espanyola deixa d'estar sota vigilància europea perquè el seu dèficit és excessiu.
Per primer cop en 10 anys, els números vermells han baixat per sota del 3% exigit durant l'any passat.
L'Open Arms torna al Mediterrani, però sense poder fer tasques de rescat.
El govern espanyol ha autoritzat el vaixell a sortir a la mar després de 100 dies de bloqueig, però s'haurà de limitar el transport d'ajuda humanitària.
I anem ara a Sri Lanka, on han estat destituïts els caps de seguretat per no haver advertit dels atacs.
Els serveis d'intel·ligència de l'Índia asseguren que van avisar a Sri Lanka d'amenaces terroristes hores abans dels atemptats.
Uns atemptats que han provocat 359 morts i més de 500 ferits i que finalment ha reivindicat Estat Islàmic.
El govern del país creu que és una venjança per l'atac a les mesquites de Nova Zelanda al març.
Una bona notícia. Malawi és el primer país on comença una prova pilot de vacunació contra la malària.
Ghana i Kènia són els següents països on s'administrarà l'única vacuna que mostra eficàcia contra el contagi en nens.
Tant de bo es pugui estendre a tots els països on afecta la malària. I en esports, el Barça podria proclamar-se campió de Lliga avui mateix.
Els Blaugrana van guanyar ahir l'Alavés 0-2 i estan pendents del que passi avui entre l'Atlètic de Madrid i València. Juguen a 8:15 del vespre.
També juga avui l'Espanyol, que rep el Celta 8:15.
Els blanquiblaus ja tenen la permanència assegurada, però la victòria afavoriria el Girona, que té un punt menys que el Celta.
Tot i així, els d'Eusebio estaran ben pendents del partit d'avui entre el Llevant i el Betis a 9:15 de la nit.
El Llevant està empatat a punts amb el Girona i si guanya deixaria els blanquivermells en zona de descens.
Els diaris parlen de Lloret.
També un empat deixaria el Girona en zona de descens, per tant, ben pendents d'aquest partit que es disputa avui. Sobre el partit del Girona d'ahir, dic que Marc Muniesa finalment va ser titular. El de Lloret de Mar va formar part de l'11 inicial i va rebre una targeta groga al minut 22. Conscient de la transcendència del partit, Eusebio va recuperar el clàssic 3-5-2, amb el que els jugadors se senten més còmodes, i així Muniesa i Juan Pep van formar la tripleta de centrals amb Bernardo, Ramallo i Raúl García als carrils, un doble pivot amb Pons i Granell, Borja García per davant i Estuani amb Porto en punta. Tot i així, malauradament, no va servir per guanyar el partit i sumar aquests 3 punts que haguessin anat tan i tan bé al conjunt gironí. Pel que fa a Marc Muniesa, va jugar 76 minuts, va ser substituït per Dúmbia. Va ser entregat, diu el diari El Punt. Condicionat per una targeta groga al minut 23, el de Lloret de Mar va resistir bé les embestides dels rivals. Com tots els seus companys de defensa, va haver de treballar de valent durant tot el partit per frenar el rival. Pel que fa al diari de Girona, el que destaca és que va ser intermitent. Diu que no va ser el seu pitjor partit, però tampoc va destacar en excés. Veurem, com diem, què passa avui en aquest important partit entre el Llevant i el Betis, en què esperem que el Betis guanyi, perquè si el Llevant puntua, el Girona se situa en zona de descens. I canviem de tema. El Diari de Girona es fa ressò a la pàgina 12 dels temporals que segueixen a la Costa Brava. Hi ha dues imatges de Lloret. Una s'hi veuen treballadors de Lloret, d'establiments de Lloret situats a primera línia de mar, netejant la zona per l'acumulació de sorra de la platja que va arribar a la zona del passeig. I també hi ha punts del litoral de Lloret encara amb l'accés tancat perquè durant el matí encara hi havia fort onatge i també bandera vermella. En plana electoral, El Punt avui publica una extensa entrevista a Miguel Gracia, el candidat de Lloret en Comú. La declaració que destaca és que l'equip de govern no tenia projecte de ciutat i diu que suposen el nou projecte de la C32 perquè no solucionarà els problemes de mobilitat. Guanyar és l'objectiu que es marca a Lloret en Comú per poder transformar el municipi. A l'agenda del Punt hi veiem que aquí Lloret, màster internacional de petanca Vila de Lloret es disputa de 9 del matí a 7 de la tarda al passeig Jacint Verdaguer. I finalment, avui és dimecres i El Punt publica un article d'opinió de Joan Domènech titulat La confraria de Sant Elm. Diu que la trajectòria d'aquesta confraria va ser recollida en un llibre per Agustí Maria Vilà i Galí l'any 1998.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Máxima en calidad, máxima en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972 36 51 79.
Birrasana, el festival de cervesa artesana de la Costa Brava. Al pàrquing Sacaleta del Passeig de Lloret, cerveseres internacionals, food trucks, parc infantil i música en directe. Divendres, Sin City tributa AC/DC i dissabte, Tapeo Sound System. Birrasana, del 3 al 5 de maig a Lloret. Un ambient únic i entrada gratuïta. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent, on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden ara 2 minuts per arribar a 3:15 i tornem a obrir plana esportiva perquè el triatleta lloretenc Rubén Aragón ha guanyat la primera competició de la seva nova etapa a Canàries, on el corredor s'ha traslladat a viure des de fa uns mesos. Ha estat el campionat Challenge de curta distància a Arguineguín, que ha servit com a prèvia de la cursa de llarga distància que afrontarà aquest dissabte també a Canàries.
L'esportista està preparat per una temporada que compta amb una competició ben destacada, el Mundial, que se celebrarà a Nova Zelanda. De moment, Rubén Aragón es prepara per afrontar amb garanties el campionat d'Ironman 70.3 que es farà el juliol a Àsia i que l'ha de permetre classificar-se per la cita mundialista.
Doncs és una entrevista enregistrada per en Moisès.
Tenim al telèfon el triatleta Rubén Aragón. Rubén, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I enhorabona, primera victòria de la temporada a Canàries. Explica'ns, com va anar?
Moltes gràcies, abans de tot. Bé, va anar bastant bé. Tot just ara porto 3 mesos entrenant. Aquest any he fet un parón una mica més gran de lo normal, després del Mundial. I res, vaig arribar aquí al gener, vaig començar a entrenar i ara ja que porto 3 mesos, doncs van dir, anem a intentar començar a competir, a veure què tal. I la veritat que molt bé. Va ser la challenge curta distància, que es fa 2 setmanes abans del campionat de Canàries, challenge. I bueno, bastant bé. Vam anar cap allà, a costa de Mogán, al Guineguín, i la cursa va començar molt bé. Vaig aconseguir fer una natació que per ser abril, per mi, està molt bé. Normalment jo començo a nedar ràpid a partir de quan acaba l'estiu, més o menys, o així. Però, bueno, bastant bé. Vaig poder agafar uns 30 segons d'avantatge amb el grup que anava darrere meu i em va sortir una molt bona transició. Vaig agafar la bici i vaig fer una crono sol. No em van atrapar i vaig poder gestionar molt bé l'avantatge per poder guanyar la cursa.
Per tant, vas tenir un final de cursa, podríem dir, plàcid.
Bueno, plàcid no, perquè bueno, l'entrenador ja m'havia dit que encara que estigués davant o estigués primer, estigués segon, no tingués opció a pujar al podi i anés quart, doncs que m'exigís tot el màxim possible, ja que d'aquí 2 setmanes tenim el campionat de Canàries i volíem veure pues, com responien una mica a les cames, al cos, i em vas exigir el màxim possible, encara que portava un minut d'avantatge al segon o així més o menys, no vaig parar i vaig córrer com si anés segon i anés a agafar el primer. Així que plàcid no va ser, la veritat que no. Però bueno, realment el cap, vulguis o no, pues, saps que portes un minut d'avantatge i potser pues, l'esprint final aquell dels últims 200 metres pues, no ho vaig fer, realment no ho vaig fer, però bueno, vaig marcar un ritme bastant bo i vaig poder córrer el 4.000 un tema de 3.12, que és un tema que per una persona que no és atleta pues, està bastant bé, la veritat.
Perquè el temps en total que vas fer en tot el recorregut, quin va ser?
El temps encara no han sortit les classificacions oficials, però estaríem al voltant dels 50 minuts. O sigui, vaig baixar. Pensa que la natació va ser una mica curta, no van sortir 750 metres, van sortir com 500 i pico, 600. Llavors aquí ja tens un minut i menys. La bici va ser molt ràpida, perquè era tot molt planer, així que era un circuit molt... Més que res per provar, que la gent vingui a provar el material, vingui a provar tot el que utilitzarà d'aquí 2 setmanes el campionat. I era un circuit molt, molt ràpid, no va ser gens de vent, llavors va ser molt fàcil baixar a l'hora en un dia d'esprint, va ser fàcil. Va passar bastanta gent d'alhora, diguem-ho així. Però bueno, jo el que em quedo és amb el parcial de córrer, que vaig poder córrer a 3.12, que realment jo no havia corregut mai baixant-me a la bici a 3.12, estant sol també, sense tindre cap rival al costat. Així que per mi això és important. Vol dir que estem fent les coses bé i encara que només porti 3 mesos entrenant, el cos comença a assimilar molt bé les càrregues.
Perquè expliquem als oients que estàs a Canàries perquè t'has desplaçat fins allà a viure, no?
Sí, bueno, se'm va donar aquesta oportunitat. Quan vaig acabar el Mundial vaig estar un parell de mesos una mica tocat a nivell físic, psicològic, va ser un estiu molt dur entrenant, molt... pràcticament no tens vida quan prepares un Mundial i la veritat que, bueno, vaig canviar d'entrenador, vaig començar amb Víctor del Corral, que és pues, un amic i és un padrí en el món del triatló per mi, i, bueno, em va donar l'opció de bueno, m'ho va plantejar, no?, poder evitar el mal temps de la península d'hivern, vindre cap aquí, cap a Canàries, i començar una nova etapa aquí com a triatleta, que aquí també pues, tenim triatletes de molt de nivell, a nivell mundial, tant en Zarote com aquí en Canària, que està Clemente Alonso, i tenim gent de bastant de nivell. I, bueno, vam agafar les maletes, em van ajudar a buscar pis i tot, i vam vindre cap aquí. I ara estem 3 mesos aquí, bastant instal·lats, ja coneixem bastant la ciutat, la zona, i la veritat que molt bé.
I ara, com ens deies, en uns quants dies, un esdeveniment important.
Sí, el 27 d'abril tinc el Campionat de Canàries de mitja distància, de Challenge, que és el primer any que ho fa Challenge aquí. I, bueno, aquí ja sí que hi haurà a nivell internacional i, bueno, altres anys han vingut, doncs ja et dic, l'any passat va vindre el campió del món d'Ironman, Patrick Lang, Pablo de Pena, bueno, fa dos anys va vindre Alistair Brawley, Daniel Arif, o sigui, és un... Mogán és un lloc on hi ha molta gent entrenant per aquí a Canàries, per la climatologia que hi ha aquí, doncs els costa molt poc agafar un ferri o un avió i vindre un cap de setmana aquí i córrer el campionat. Així que aquí veurem realment en tres mesos d'entreno on estem, què hem de millorar, què és el que està millorant molt per la pròxima cita, que és la cita asiàtica, que anirà a l'estiu a intentar classificar-me per al Mundial de Nova Zelanda.
Aquesta és, podríem dir, la cita més destacada que tens al calendari, al Mundial?
Sí, la cita més important serà el juliol, quan aniré a Àsia a córrer a Ironman 70.3, els classificatoris per al Mundial de Nova Zelanda.
Doncs estarem ben pendents d'aquestes pròximes competicions. Rubén Aragón, de nou, enhorabona per aquesta primera victòria del 2019, que n'arribin moltes més, i com sempre, gràcies per atendre'ns.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i una abraçada a tots.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9. De la cultura dels esports passem a la cultura. La xarxa de Jardins Històrics, associació impulsada, entre altres, per l'Ajuntament de Lloret, compta amb dos membres més. Són els Jardins de l'Alhambra i el Generalife, Patrimoni Mundial de l'UNESCO, i els Jardins de Vila d'Este, a Tívoli. És una entrevista també enregistrada per en Moisès.
Ens acompanya als estudis el regidor de Patrimoni Cultural, Albert Robert. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es valora la incorporació d'aquests dos jardins tan importants?
Home, es valora molt positivament, doncs, la xarxa de jardins històrics, la xarxa europea de jardins històrics, està creixent i està creixent amb les incorporacions d'uns jardins d'un nivell impressionant, i el fet de que això es lideri des de Lloret de Mar, doncs, és un motiu d'orgull, i els jardins de Santa Clotilde formen part d'aquesta xarxa i esperem aconseguir aviat aquest segell europeu que ens permeti, doncs poder tenir una ruta europea de jardins històrics.
Doncs amb aquestes noves incorporacions es va ampliant aquesta xarxa.
Sí, s'està ampliant. A més, des d'Itàlia van entrar els jardins de Bòboli ja fa un any, i ells han set els que han fet la feina, doncs, per incorporar aquests nous jardins italians. Ara ja ens hem una mica posat els deures d'anar a França a buscar, doncs, jardins francesos, perquè n'hi han molts i de moltíssima qualitat, i és necessari, doncs, que França també formi part d'aquesta xarxa europea de jardins històrics.
Seria el país que faltaria?
En realitat no és el país que falta, però és un país que creiem que hi ha de ser, i per tant hem de treballar per convèncer-los de que formin part de la xarxa.
Bé, ara fa uns dies es va celebrar l'assemblea anual a Aranjuez. Quins temes es va tractar? Com va anar tot?
Bé, l'assemblea anual ordinària sempre es fa un balanç econòmic de l'any anterior, es fa una proposta de pressupost per aquest proper 2019, també s'expliquen totes les accions que s'han fet durant el 2018 i les accions que es pretenen fer durant aquest 2019, i després també s'accepten les incorporacions d'aquests nous jardins. A més, també hem afegit uns col·laboradors, com per exemple la Universitat de Girona, que per nosaltres també és un motiu d'orgull, doncs, que una universitat, en aquest cas la de Girona, ja teníem la Universitat de Barcelona, però ara amb la Universitat de Girona també donem una mica més de força en aquesta àrea tècnica, en aquesta àrea d'experts, que al final el que volen i pretenen és ajudar a que aquests jardins siguin millors i que tinguin una gran xarxa.
I ara, Albert, si no vaig errat, la pròxima cita serà del 19 al 21 de setembre a Portugal. Es farà el tercer fòrum dels jardins històrics.
Ens toca fer el tercer fòrum de jardins històrics. De fet, ens va explicar la presidenta, la Teresa Anderson, ens va explicar, doncs, justament com tenia enfocat a fer aquestes jornades amb aquest tercer fòrum. Són unes jornades que, la veritat, estan molt bé, perquè et serveixen sobretot per conèixer molta gent. Nosaltres convidem a tothom, a tots els jardins d'Europa que vulguin venir, i normalment ajuda a que se'ls faci més fàcil o sigui més entenedora l'adhesió a aquesta xarxa, no? I arrel d'un fòrum, doncs, el primer fòrum que vam fer va ser a Lloret de Mar, van venir dos jardins de Polònia, i els dos ja formen part de la xarxa. Això és cada fòrum que hem fet sempre s'han anat adherint.
I Albert, recorda'ns per què es va crear aquesta xarxa de jardins històrics i quins són els objectius que persegueix.
Bé, justament es va crear... amb la primera problemàtica era el fet de que nosaltres com a jardí de Santa Clotilde som uns jardins que tenim moltes visites perquè som un municipi turístic i la joia de la corona en el patrimoni cultural, diguem-ne que són els jardins pel nombre de visites, i teníem unes problemàtiques i enteníem que era necessari compartir aquestes problemàtiques amb altres jardins perquè potser ells tenien solucions en aquestes problemàtiques i al revés també podria passar, que ells tinguessin unes problemàtiques que nosaltres ja haguéssim solventat, no? Llavors vam creure oportú crear aquesta xarxa per poder compartir aquestes experiències positives i negatives que ens ajudin doncs, a millorar els nostres jardins.
I també per obtenir un itinerari cultural del Consell d'Europa, la menció,
sí,
vaja.
De fet, la finalitat, diguéssim, més important és aconseguir aquest segell europeu que ens creïn aquesta ruta europea de jardins històrics, que ens permetrà tenir molta més visibilitat, ens permetrà també optar a subvencions europees d'una manera més assequible, perquè si som un conjunt de països o de jardins que formem part d'aquesta ruta europea, doncs sempre et valoren més positivament i és més fàcil aconseguir aquestes subvencions que permetin una millora per tots els nostres jardins.
Doncs estarem ben pendents. Albert Robert, com sempre, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts per les 9 i parlem d'una activitat per demà que es projecta al Teatre de Lloret, la pel·lícula Gust de Ciment. S'emmarca dins del cicle de sessions impulsat per la Filmoxarxa de Catalunya que gestiona a la vila el Cineclub Adler. El llargmetratge presenta les vivències d'uns obrers sirians a l'exili. Es podrà veure demà a les 9 de la nit al Teatre Municipal. Al telèfon, el president del Cineclub Adler, Joan Moret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nova sessió de la Filmoxarxa, en aquest cas amb Gust de Ciment. Què podem dir d'aquesta pel·lícula?
Doncs bé, doncs que és la segona sessió que fem i que és un film documental molt i molt interessant, impossible de veure en sales de cinema si no és a través de la Filmoxarxa, i aquest és el ganxo que tenim en principi per portar la gent al teatre a descobrir aquesta pel·lícula tan i tan curiosa que, de fet, va guanyar el Premi Don Quixot al Festival Alternativa. És un festival de cinema alternatiu i independent de Barcelona i és un guardó que a nosaltres, els cineclubistes, ens fa especial il·lusió perquè és el premi que donem precisament nosaltres, els cineclubistes, a través d'un jurat internacional format per gent de cineclubs d'arreu del món, que en alguns festivals és present i atorga aquest premi, que en el cas de l'Alternativa se'l va endur Gust de Ciment. Una pel·lícula també que, al ser la història d'uns refugiats, o al retratar la vida, les experiències i d'alguna manera també els sentiments d'aquests refugiats sirians que treballen aixecant gratacel a Beirut, per tant, estan al país del cantó del seu, i des d'allà veuen com la guerra va destruint el seu país al mateix temps que ells estan construint un altre país al cantó. És una pel·lícula que reflexiona al voltant de tota una sèrie de paradoxes i que podríem dir que el seu principal mèrit és dignificar les persones que es troben en situacions desfavorides. D'això el director, el Ziad Kaltum, doncs, en sap un munt, perquè ell mateix és un cineasta sirí exiliat al Líban, i per tant ningú li ha d'explicar com és la vida d'exiliat perquè ho sap perfectament.
Doncs, déu-n'hi-do aquesta pel·lícula que de ben segur que serà colpidora, a més premiada pels cineclubs. En anglès es veurà?
La veurem en àrab.
En àrab.
Subtitulada en català. El trailer que tenim està subtitulat en anglès i això pot crear una certa estranyesa, no? Perquè potser la gent es pensa que veurem la pel·lícula subtitulada en anglès, no, la veurem subtitulada en català. El que passa és que al ser una pel·lícula sense estrena comercial, doncs no trobem cap trailer que ens la pugui pugui presentar en la nostra llengua o en una que ens sigui més propera, i per tant hem hagut de penjar a la xarxa, i això, doncs, el tràiler subtitulat en anglès, que és el tràiler internacional, però que ningú es preocupi, que la pel·lícula ve, com totes les de la Filmoxarxa, subtitulada en català, i que, per tant, doncs, serà perfectament comprensible per tothom.
Doncs està bé fer aquest apunt. Hi haurà més Filmoxarxa aquí a Lloret?
Sí, aquesta és la segona sessió, i de moment tenim previst fer-ne un parell més.
Doncs n'anirem parlant. De moment, que vagi molt bé la de demà a les 9 de la nit al Teatre Municipal. Joan Moret, president del Cineclub Adler, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Us deixem els informatius, ampliarem informacions. Bon dia.